Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui al divan a Catalunya Ràdio conversarem amb una persona que bascula amb intel·ligència els temps, les paraules i els silencis, amb prudència, amb visió. Parla poc però lidera molt. Potser per això el van fer alcalde de la seva ciutat durant gairebé 20 anys. Tímid nat, el partit que ell ha dirigit amb voluntat ferma li va fer un lema a mida: fets i no paraules. És un català nascut a Andalusia, com tants d'altres a Catalunya, només que ell va aconseguir el que semblava impossible: presidir els catalans. L'andalús nascut al poble del Remolino, del municipi d'Itnàjar, va ser la primera persona que va parlar en català al Consell de la Unió Europea. Era l'any 2005. El net de l'avi carrabiner de l'exèrcit republicà ha estat ministre d'una Espanya monàrquica. De jove era tan roig que es va llegir el llibre roig de Mao. Lluitador pels drets dels treballadors, li deien el guerrillero. És socialista, ha estat senador, però no va voler votar el 155, que va laminar les competències del govern català. Ell, que havia encapçalat la manifestació del 2010 amb el lema «Som una nació, nosaltres decidim». L'home que primer va avisar de la desafecció política que els partits provocaven a la ciutadania continua sent una veu que vesteix ponts. El rei de la calma dorm poc, llegeix, decideix, acluca els ulls i ens somriu. President Montilla, moltíssimes gràcies per venir al divan de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vostè. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us. I ens ha triat Imagine de John Lennon.
I a vostè se li en va ara el record cap a on, president Montilla, quan sent aquesta cançó que ens ha triat?
Va ser una música que vam posar precisament a un vídeo de presentació de Pasqual Maragall a la seva tornada de Roma.
Sí.
En un moment en què vam celebrar un sopar del PSC amb motiu de la celebració del 20 aniversari del PSC al Palau Sant Jordi.
Uh-huh.
I es va recrear, diguem, un vídeo amb la amb les imatges una mica de la vida del Pasqual des de molt jove fins a Roma amb aquesta música de fons. Això em ve.
I vostè l'ha triat pensant en Pasqual Maragall?
No, l'he triat pensant en ell i en les coses que segurament pues hem compartit, no?, durant molts anys, no?, que és l'imaginar un futur diferent, no?, millor.
Com l'imaginava aquest futur, vostè, llavors?
Llavors, quan? Diguem, perquè ja
aquell moment que Maragall torna de Roma, aquell any que se'n va anar...
En una etapa en les que s'obrien, pensava, oportunitats per al canvi a Catalunya, després de molts anys de govern de Jordi Pujol, i amb l'esperança de que les formacions polítiques d'esquerra, diguem, poguessin, pues això, guanyar les eleccions. No va poder ser el 99, va ser 4 anys després, i obrir una etapa de canvi, no?, al país.
I ara, quan sent aquesta cançó, aquest Imagine de John Lennon, que de fet és gairebé com un himne a l'esperança, a l'emprenedoria, anar sempre endavant, a avançar, a què li agradaria que comportés, cap a on voldria que anés, no sé si el país i el món, perquè anés endavant, perquè fos més just, no?, com ens el volem imaginar.
Bé, no és fàcil ser optimista, no?, en aquest moment, perquè estem en moments molt complicats, i no parlo exclusivament del país, de Catalunya, parlo també d'Espanya, d'Europa, i parlo del món, no?, amb els grans canvis que s'han anat produint els darrers anys, no?, amb personatges que han estat governant a Estats Units o Brasil o amb les guerres que en aquest moment s'estan produint, no?, a Europa, la d'Ucraïna i Rússia, i evidentment la guerra que s'està produint a Orient Mitjà, no? No és un moment gaire optimista, penso, per la gent que sempre hem pensat que el món podria canviar i podria canviar millor. No sempre els canvis són a millor. a vegades hi ha passos enrere, no? Però sempre penso que els passos enrere que a vegades es donen, desgraciadament, no són definitius. És a dir, després d'un pas enrere o de dos passos enrere, es pot produir un pas endavant. En aquest sentit, penso que cal ser optimista. Optimista, jo dic sempre en el sentit gramscià.
Gramsci.
Contra el pessimisme de la raó, l'optimisme una mica de la voluntat. La voluntat ha de persistir. És la persistència, és la prudència, però és la persistència també.
Això el defineixen a vostè, eh? La persistència amb prudència, eh?
Persistència, prudència i paciència. Són tres P's, afegeix una tercera.
Gener del 2024, eh? Just ara. 69 anys fa vostè. I ha après coses de la vida, no? I com encara aquest tram que ve ara?
Bé, com un tram més en la vida, segurament això diuen que amb el temps ets més savi, no ho sé ben bé, perquè això no sempre és així. Però sí, almenys que tens això, l'experiència i segurament uns objectius en la teva vida, en la que et queda una mica més limitats, no? Això no vol dir que tinguis que renunciar a les utopies possibles, no? Que és el que sempre he defensat. Si no tens utopies a la vida, i ho dic això a títol individual, però crec que col·lectivament doncs és difícil que s'avanci.
I ara, això que en diu utopia o objectiu, que potser no és fàcil, però és factible, vaja, no ho és, si no, un no s'hi posa, ara quina es té? Quina utopia li sembla que pot ser possible? Perquè diu objectiu limitat, jo he pensat, més que limitat, potser és concret, més concret.
No,
ara què?
Limitat en el temps, perquè tu tens clar que no... En fi,
no viurem jo 300 tinc, anys no, més, ara, això no, no, això no.
És vida viscuda que no per viure, no?, a aquesta edat, no? I que val la pena continuar lluitant per aquelles coses en les que creus, no? Que són els principis que, al marge del pas del temps, a mi em continuen, doncs, en fi, continuo fent meus.
Empenyent, no?, els principis.
La solidaritat, la fraternitat, la llibertat, en fi, la justícia social. Aquests són principis que estan ahí i que continuaran, penso, crec que per bastant gent, no? Estan ahí, malgrat els canvis socials que hi ha. En fi, la societat i el món és molt diferent a la de quan, en fi, John Lennon escrivia Imagine, l'any, em sembla que 71, si no m'equivoco. Tot ha canviat molt. I, de fet, ha canviat en la darrera dècada. Hem vist canvis que... els nostres avis no van viure.
A què es refereix?
La intel·ligència artificial, les xarxes socials, la crisi de la democràcia en els darrers anys.
Sí.
La postveritat. Ah. El que és difícil distingir la veritat de la mentida, vull dir, en aquest context, no? en el que ens toca viure, no? El gregarisme, el sectarisme...
Ara que
populisme.
Que parlava d'això i de la justícia social, pensava en el seu pare, en l'Antonio, no? Que va treballar al camp fins que van començar les obres del pantà del Remolino, que és aquest poble format per una quarantena de famílies, abans ho dèiem, pertanyent al municipi d'Itnájar. Quins valors li va transmetre el pare?
Bé, aquests valors precisament dels que parlava abans, no? Els de la solidaritat i la fraternitat, la lluita per la justícia social, no? De fet, això, el meu pare pues, va ser representant dels treballadors. Jo veia de petit com arribava, no? Persones que tenien algun problema a la feina i que pues, venien al meu pare, que tenia instal·lat una petita oficina a casa, no? Per fer demandes, per fer escrits, per fer... amb aquest objectiu, no?
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu.
Què li recorda?
Jo crec que aquí aquesta cançó posa de relleu aquest problema i, aquest, i els valors que significa també el defensar el medi en el que vivim, no? En una conversa sense resposta amb el seu pare, no?
Escolta'm una cosa, abans ho dèiem, eh? Tot i que vostè no el va conèixer, el seu avi patern va ser carrabiner de l'exèrcit republicà, no? Per tant, un referent per a vostè, el seu pare defensant els drets dels treballadors. La seva família, per dir-ho d'alguna manera, doncs, va ser de les que va perdre la Guerra Civil espanyola. A vostè, diríem, per alguna cosa, li deien guerrillero, eh? Amb aquest aire que té de calma.
Bueno, això suposo que tenia més a veure no tant amb la història de la meva família, sinó bé, amb la joventut que dona el tenir 16, 17 anys.
Vol dir la força, embranzida.
8 anys.
Ah, va dir que s'excusa.
Sí, sí.
Està molt bé.
Sí, sí.
Vostè alguna vegada...
Jo em vaig moderar molt ràpid.
Jo ho hem notat.
Sí. No, 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 no l'he notat.
No ho hem notat, no.
Em vaig moderar tant que, en fi, ho he dit en alguna ocasió, no tinc... Jo vaig votar la llei orgànica de l'any exactament 78 de reforma política de Suárez, que no recomanàvem votar la majoria de partits d'esquerra, ja no dic el meu, no? Perquè pensava que calia fer-lo i pensava que, a més, la gent acabaria votant, com va passar, en contra de... Bé, o
perquè
sigui,
convenia.
Per tant, ja de jove ja era reformista i pragmàtic.
Sí, sí. Sobretot, també pragmàtic. Per què convenia? Llavors, si cal fer una cosa perquè convé, on queden les conviccions, senyor Montilla?
Les conviccions queden en si és el que convé i convé a la majoria, si convé a la majoria, si és bo per la majoria, per la immensa majoria, o ha de ser per tu també.
Escolti, vostè que era comunista, que d'acord, eh? Després diríem va veure el que convenia i tot això. Ara
sí,
què pensa que...
Jo sóc socialista des de la fundació del Partit dels Socialistes de Catalunya, des de l'any 78.
Què pensaria el seu avi? Entendria que vostè li faci la gara-gara al rei? Que no sé si ho ha de fer per...
La gara-gara no l'ha fet, però bueno, he de dir que no. Jo no ho sé, perquè tampoc puc parlar.
Clar, seria una hipòtesi,
que no hi són,
ja m'entén.
No són hipòtesis. Però el meu pare, que havia viscut tot això, i havia viscut la guerra, i havia viscut la repressió, ell té algun escrit en algunes revistes d'història parlant de la repressió allà, que va viure de jove, de molt jove, i que després va escriure, i que, en fi, tenia les vivències pròpies de la família, amb molts problemes. Va ser el meu avi, va ser oficial de carabiners, però el seu germà havia estat també a l'exèrcit com a capità, lluitant i empresonat després de la caiguda de la república. O sigui que, i he de dir que quan jo era el guerrillero, ell era moltíssim més moderat que jo.
Quines coses,
em donava lliçons de moderació i de pragmatisme.
Ja veig que les va aprendre. I a hores d'ara, vostè pensa que la monarquia és el millor per a Espanya? La defensaria per ser? O perquè és millor no sacsejar la situació?
No, jo és que el que crec és que el dir la monarquia és una cosa, en fi, del passat, en fi, és una cosa que no és democràtica, el més democràtic és una república i no sé què. Bé, hi ha monarquies molt democràtiques que ningú qüestionaria, com, no sé, els països nòrdics són democràtics i són monarquies. Suècia, Noruega, Dinamarca, Holanda, i la llista...
Tenen més tradició democràtica que nosaltres.
Tradició, sí, però la seva democràcia no ve condicionada per el fet de ser una monarquia, sinó per altres raons, per la seva història, que és també més curta que la nostra, però hi ha repúbliques en les que jo no m'agradaria viure.
Com ara?
I a vostè segur que tampoc.
Com
no sé, Xina és una república, per exemple. Què vol que li digui?
Sí, esclar, però estàvem Venezuela parlant de democràcia.
Venezuela
tampoc li entusiasmaria gens, eh?
No, per no parlar d'altres africanes.
Que vostè coneix bé, que vostè viatjava, que ja em consta, amb una motxilla que va dormint per tot arreu, però veia el món.
Però per això hi vaig viure, amb una motxilla, doncs, això, quan hi havia... encara el règim soviètic a països de l'est i tal. Vull dir,
tot això era
per... L'important no és el sistema, si és una república o és una monarquia. Lo important és si és un règim democràtic, si hi ha eleccions lliures,
per damunt...
si hi ha un sistema de partit. Perquè, miri, què aportaria una república a aquesta Espanya d'avui? Aportaria encara més divisió i més crispació. Aportaria una nova divisió, que ara ja no discutiríem entre govern i oposició de Madrid i governs i oposicions a les comunitats autònomes. Ens barallaríem també per la elecció del president de la República, que seria d'algun partit. Em temo de quin partit seria en aquest moment, donada la correlació de forces.
Clar, vostè ve a dir, això... podria ser de dretes, no? Perquè sembla...
No, i seria un element més de divisió. Seria una persona clarament que reflexaria una opció clarament partidària. Partidària.
Que vol dir que el rei no...
No ho és.
No ho sem... Doncs, no, a veure, no, aquest no moment, és, aquest no moment, és, no sé és. Si va ser el millor d'aquest rei.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente.
3 d'octubre del 2017 va perdre una gran oportunitat el rei de ser àrbitre.
Va perdre, segurament, no tant per el que va dir, sinó per el que no va dir.
Oh, és clar.
Ell tenia que defensar la Constitució, tenia que defensar l'estat de dret, tenia que defensar l'ordenament jurídic, però també calia que hagués tingut algunes paraules. Jo no ho dic per primera vegada, ho vaig dir, no sé si va ser a la setmana següent, en una entrevista, algunes paraules dirigides a les persones que havien patit, càrregues policials, per exemple, no? El dia... del referèndum.
El dia 1 d'octubre, sí,
exacte.
Sí.
Exacte. Però vostè pensa que un president de la República hauria dit alguna cosa diferent? Jo crec que no.
Potser també un altre rei podria haver dit una altra cosa diferent i ell mateix podria haver dit una altra cosa diferent i podria continuar dient altres coses diferents.
No,
no
el que es tracta és de que... És
discursos de Nadal.
Hauria d'haver fet un tractament més inclusiu i representatiu del conjunt.
És que finalment és que vostè diu un president de la República, jo he entès, ho he entès jo, sí. Podria acabar sent com si diguéssim successor dels successors d'aquells que van guanyar la guerra.
És igual, però seria un element, seria una persona representativa d'una de les formacions polítiques, no ens enganyem, majoritàries a Espanya, i seria d'un color o d'un altre. Vull dir, a mi m'agradaria més d'un color que d'un altre, si es donés el cas, però és igual, seria un element de crispació i de confrontació. Amb la crispació i la confrontació que hi ha en aquest moment, un president de la República que fos d'un partit o de l'altre afegiria elements positius? Està vostè segura?
Fa una pregunta retòrica al president Montilla. Avui al divan...
Al divan amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
I ens ha triat aquest One de Metallica, d'aquest grup dels Estats Units, de heavy metal, perquè a vostè també li agrada el heavy metal. D'aquí aquí podem sentir una òpera de Wagner, però a vostè li agrada el heavy metal. Que
no, a mi m'agrada el Wagner. Eh?
Sí, ja li he dit, sí.
Sí.
Vull dir una cosa.
M'agrada el flamenco, també hagués posat, doncs, jo que sé, no sé, alguna cançó de no sé, de Camarón de la Isla,
Enrique
Morente, o de... En fi, no.
Quan de Metallica amb aquest soldat que ha perdut les extremitats, que es comunica per morse, que demana a Déu gairebé que se li endugui la vida. President Montilla, vostè diu que s'ha de llegir la Bíblia per una qüestió cultural, d'acord, però vostè creu en Déu?
Que Déu, què és Déu?
És el principi, és la fi, és tot, és l'amor. És el principi de tot.
És el principi.
Sí.
Jo crec en una certa transcendència, que crec que és, no sé, suposo que, si més no per les lleis de la física, com la matèria no es destrueix, sinó que es transforma, doncs en alguna cosa ens transformarem. Una altra cosa és l'organització d'aquestes coses de la religió en la vida d'avui i en el món d'avui, no? Amb tot el respecte cap a la gent que va a missa cada dia, vull dir que la tinc, i jo conec i tinc amics i tinc bona relació amb... Tinc respecte cap a les religions. Jo crec que la Bíblia s'ha de llegir i algú, si s'anima a llegir algun llibre més, no sé, el Torà o... És igual. Està bé que ho faci perquè no s'entén el món, no s'entén la cultura, ni l'arquitectura, ni la nostra història, la història del món sense les religions, amb els aspectes positius que els ha tingut i amb els aspectes negatius que també els ha tingut. I les religions i la en fi, la nostra, vull dir, per dir, la de la majoria dels ciutadans de Catalunya. I
la catòlica, sí.
I la catòlica pues, té taques negres molt importants, no? Ahí està el paper de la Inquisició i d'altres. Però cal conèixer-la.
Avui parlem amb el president Montilla.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Prendo la Vila Morena, terra de fraternitat, un poble que mai s'ordena dentro de ti a ciutat.
I el 74, Pepe Montilla va anar a Portugal després de la revolució dels clavells, ho recorda?
Sí, va ser la possibilitat de tenir un país aquí al costat en el que s'havia produït un canvi espectacular. A l'abril, jo vaig anar a l'agost, bueno, vam anar a un grup, de fet vam anar de càmping, a un càmping que es deia Monsanto, que estava, no sé si existeix encara, a l'entorn de Lisboa, i ens vam trobar una pila de catalans allà.
Sempre trobes catalans. Exacte. A tot arreu.
Sí, però en aquell moment viatjava poca gent.
Sí, senyor.
Viatjava molt poca gent, perquè jo recordo altres viatges també a altres països d'Europa i tal, i
encara existeix el càmping, diu que encara existeix, el Satisom, diu, acaba de comprovar-ho aquí a internet, encara.
És el càmping Monsanto, vam anar i bé, ens ho vam passar molt bé, vam aprofitar també per anar, per parlar amb gent d'allà, organitzada, per anar també a Coimbra i Oporto, perquè era una oportunitat.
Oportunitat de veure, no?
Sí.
Com diríem, triomfava aquella revolució dels clavells. El 75 va entrar al suc, tinc entès, i el 76 aquella manifestació primer a Sant Boi, que diu que facin la Sant Boi perquè allà hi aniran quatre gats, i després, però no va ser així, el 77 a Barcelona.
El 76 jo estava
a Sant Boi, vostè
ja... A la mili.
A València estava vostè.
Jo no vaig poder anar a la...
Però la del 77, sí.
A l'altura de la calle Provenza, por la calle Provenza viene una manifestación con unas pancartas, ¿eh? Voy a ir un poquito más próximo, vamos a por ellos, reúnete conmigo.
O sigui, vamos a por ellos, ja ho deien, al 77.
Jo crec que aquesta és del 75.
No.
O del 74.
No. Perdoni. Jo, perdoni.
A la del 75,
sí.
Jo sí que hi era.
A la del 75.
I recordo, en fi, que ens van acabar refugiant en una església, perquè si no...
A la del Pi, potser, no?
A la del Pi, no, va ser a la Diagonal, a prop del Cinc d'Ors.
Ah, sí, aquella que fa cantonada,
allà. Però
jo anava, perquè ja aquella època, és a dir, fa 40 anys, això de la Porellos, ja ho tenien a dins, Clar, això és de l'1 d'octubre del 2017, quan també la policia espanyola deia això, no?, a por ellos. Vostè ara ha dit que el rei el 3 d'octubre del 2017 hauria estat bé que hagués dit alguna cosa contra la càrrega policial. Vostè què va sentir aquell dia?
No, ho vaig sentir, com diria, una mica de dir... Jo era conscient, vostè sap perfectament, i els ciutadans també, que més o menys seguien en aquell moment el que jo podia pensar, saben perfectament que jo no compartia el camí que s'havia escollit, que sabia on ens portaria. Estar a les hemeroteques.
Sí.
Deia, no? I desgraciadament no em vaig equivocar. Dic desgraciadament perquè, ostres, altres potser no es tindrien que haver equivocat tant en això. I no estic parlant només del rei en el seu discurs o del el govern de Mariano Rajoy enviant aquí els policies i tot això.
I judicialitzant-ho.
Com això està també a les hemeroteques, i jo li vaig interpel·lar sent senador i li vaig dir el que pensava públicament.
Sí.
També en privat, però públicament, doncs ahí queda, no? Però altres també es van equivocar molt. I encara és hora que, si més no, per respecte als seus. No vull dir... diguin, doncs potser aquest no és el camí, però potser ens vam equivocar en el seu moment. No?
Vostè no va votar el 155,
No.
Però els socialistes, sí, diríem, antic tampoc. Diríem, per tant, aquí algú altre també es va equivocar dels seus, per dir-ho
així. No s'equivoqui. Un partit que governa Espanya o que aspira a governar Espanya no pot deixar d'utilitzar en una situació com la que s'estava donant un instrument constitucional com era el 155. Una altra cosa és el que jo pensi, diguem, però jo m'he de posar en el lloc de l'altre. Vostè pensa que algú que vol governar Espanya podia fer una altra cosa?
Sí.
No. Segurament no. I per això,
com podia fer
qui,
com vostè?
Qui governava i qui aspirava a governar, una altra cosa és per què vam arribar aquí.
Però vostè no ho va votar, vostè
se'n
va anar.
Sí, però per què vam arribar aquí? Sí, però jo havia presidit la Generalitat de Catalunya i algú que ha presidit la màxima institució del país no pot, de cap de les maneres, avalar amb el seu vot la intervenció, la supressió,
sí,
d'aquestes institucions. Això ho tinc clar. No tenia cap dubte ni l'he tingut després. Però cal posar-se en el lloc de l'altre, sempre. Aquest és el problema, que no ens posem en el lloc de l'altre. Pensem que els altres han de pensar igual que nosaltres, i per què han de pensar igual que nosaltres? Ens hem de posar en el lloc de l'altre, perquè si no, no els entendrem. I si no els entenem mínimament, vol dir que això tan necessari en la política com és el diàleg, perquè pugui produir-se una negociació i perquè es pugui arribar a pactes, no es produeix.
A veure, aquest president Quim Torra deia aquí al matí de Catalunya Ràdio que els líders independentistes haurien de disculpar-se per no haver aconseguit la independència. A vostè li sembla que els líders independentistes de l'1 d'octubre del 2017 haurien de fer un pas al costat i, en tot cas, deixar que pugi una nova generació?
Jo no ho sé, perquè jo no formo part d'aquesta generació.
Que no formi part no vol dir que no tingui idees sobre això.
I soc molt respectuós, i això són decisions personals que ha de prendre cadascú. I està bé que diguin que han de tal perquè no van aconseguir la independència, però potser hi ha una prèvia a això, que és perquè no es va aconseguir la independència. Potser perquè Europa ens espera amb els braços oberts era una mentida. Perquè les estructures d'estat estan totes preparades també era una mentida. Vull dir, no sé. És sobre aquestes coses que jo crec que l'independentisme té una assignatura pendent, de veritat, si vol conciliar-se amb una part del seu electorat, els que jo considero, no és la primera vegada que ho dic, és veritat que ho dic en altres ocasions i fa anys, que no els van dir la veritat i encara avui es resisteixen a fer-ho. No passa res si t'has equivocat.
Avui
reconèixer els errors jo crec que no et fa més feble, no necessàriament et fa més feble, al contrari.
I ara aquesta situació que tenim de l'amnistia, vostè que havia dit que l'amnistia ens portaria tanta frustració.
No, jo no vaig dir que l'amnistia ens portaria...
Amb frustració, tenim amb el retall de diari.
Jo crec que això és quan es plantejava l'amnistia i
el
dret d'autodeterminació, les dues coses, que jo crec que, bé, això és una altra cosa. Jo l'amnistia trobarà, des del moment que es va fer la proposta, que vaig ser dels primers en dir que era una mesura acertada.
Ara sí?
I ho considero, no, ara no. Quan encara hi havia molt poqueta gent que ho havia dit, però no dir ni cap. Perquè crec que és coherent amb el que es va fer la legislatura passada, amb l'eliminació del delicte de sedició, amb els indults, amb la taula de diàleg, amb el procés de desinflamació.
Li he llegit en una entrevista l'avui del novembre del 2020, que portaria la frustració. Disculpi, diríem, per posar les dates.
En aquell moment i amb el text que havien circulat, perquè sobre això hi ha textos que havien presentat els grups independentistes, amb aquest text era impossible. Perquè era un text que era, evidentment, no passaria el tall del Constitucional. Això també ho he dit. Cal repassar, jo tinc els textos d'un
i l'altre. Sí, però el Constitucional també podria actuar ara amb aquesta nova llei, no?
Aquesta llei, tal i com està, i com està el preàmbul, que és molt important, el Constitucional té difícil no validar-la, crec jo. És constitucional. És veritat que hi ha opinions per...
Sí, hi ha juristes a totes bandes.
Però hi ha una opinió majoritària en aquest moment de que aquest text de l'amnistia, amb les raons que allà es donen, pot ser constitucional. I jo crec que, a més, defenso que és coherent amb el que s'ha fet la legislatura passada. No és un fet aïllat. és coherent, ja dic, amb l'eliminació de la sedició, amb els indults, amb la taula de diàleg, el procés de negociació, és coherent. I jo ho explico, i crec que segurament s'explica poc. I ja, això per al socialisme té un cost. Crec, ho té, no ens enganyem. Però també hi ha un cost per al país de la no amnistia, que és el que crec que del que es parla poc. Perquè la no amnistia el que comportaria és que dins de 6 mesos, 1 any, 2 anys, algunes, segurament dotzenes de persones, acabin a la presó. I això és bo per la convivència a Catalunya? Això és bo per les bones relacions entre el govern de Catalunya i el d'Espanya? Això és bo per la marxa del país per afrontar els reptes que tenim? Això és bo des del punt de vista de millorar les relacions, ja no dic, entre les formacions polítiques aquí i entre les famílies i dins de la pròpia societat? No ho és. Hi ha un interès general, jo crec, un interès públic que justifica això.
Avui ha vingut el president Montilla al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Sting, Englishman in New York. Per què ens l'ha escollit?
Bé, perquè m'agrada la cançó. Perquè m'agrada Sting, ho he vist algunes vegades, un parell de vegades aquí a Barcelona. Jo fa molts anys que no vaig a festivals,
a concerts. A concerts.
Però havia anat, i havia anat a veure-ho un parell d'ocasions, una al Palau d'Esports i una altra vegada perquè va vindre a participar en el concert d'Amnistia Internacional l'any 88 al Camp Nou. I després perquè m'agrada Nova York també.
També li agrada Nova York.
Sí.
Digui'm una paraula o una frase del seu fill Arnau, de la seva filla Marina, del seu fill Víctor, de l'Héctor i de l'Anna. L'Arnau.
L'Arnau.
Montilla,
no és fàcil
fent
parlar.
Fent de pare!
No és fàcil parlar dels fills. L'Arnau... Una persona dura com cal, però molt tendra.
La Marina.
La Marina molt persistent.
En Víctor.
El Víctor... És misteriós.
L'Héctor.
És pura vitalitat.
L'Anna.
Tot cervell.
I ara que ja vostè està en els 69 anys, ja sap què és l'amor? Aquest és difícil, eh?
L'amor.
Sí, l'amor. No.
Segurament és el que sento per els meus fills, el que sento per la meva dona, el que vaig sentir per els meus pares. Hi ha diferents tipus d'amors. El que vaig sentir per la meva primera dona i per la meva primera núvia, segurament.
Se'n recorda de la primera núvia?
Sí, sí, sí.
I com ho va fer, diríem, per anar avançant vostè que parla poc?
Oh, ahí està el secret.
Home, president! Però jo tenia entès que els nois es guanyaven a les noies a base de bla, bla, bla.
No sempre.
Ah, no?
No sempre.
I què, no ens ho
A vegades és amb silencis, també.
Amb silencis, sí, també. I ella s'ho feia, s'ho imaginava, i vostè tirava, no?
No sé.
Molt pragmàtic. Avui, Montilla, al divan. Vaig néixer el 1881 en un imperi gran i poderós, en la monarquia dels Habsburg, però no la cerqueu als mapes. N'ha estat esborrada sense deixar-ne rastre. Vaig criar-me a Viena, la 2 vegades mil·lenària metròpoli supranacional, i vaig haver de fugir-ne com un criminal abans que fos degradada a la condició de ciutat de províncies alemanya. La meva obra literària va ser reduïda a cendres en la llengua en què la vaig escriure, en la mateixa terra on els meus llibres s'havien guanyat l'amistat de milions de lectors. De manera que ja no sóc d'enlloc, a tot arreu sóc foraster i en el millor dels casos hoste.
també he perdut la meva pàtria pròpia, la que no m'has
dit. On som ara, president Montilla? Reconeix el text?
Sí, és el món d'ahir.
D'ahir, de Stephen Zweig. Sí.
Exacte, sí.
Per què ens l'ha escollida?
Perquè crec que és un llibre de memòries, bé, no és ben bé un llibre de memòries, però és memòries, sí, són les memòries, d'ell, no? D'un home que va viure en un món molt convuls. Parlem del món d'avui, convuls, però el món d'ahir...
És el món d'avui, també, no?, de convuls.
Diferent. Però sí, ell va viure, diguem, al final del segle XX, del segle XIX, la creació dels estats que en aquests moments estaven consolidant-se, alguns d'ells, i la caiguda i la crisi dels imperis al centre d'Europa, la Primera Guerra Mundial, el període entre guerres, que segurament hi ha qui diu que té similituds amb el d'avui, jo crec que segurament alguns, però no tants, i després l'arribada de l'extrema dreta, del feixisme i del nazisme a Europa, i per tant la seva fugida. Cal recordar que ell s'acaba suïcidant, no?, a Brasil l'any 42, si no m'equivoco.
Amb la seva dona, sí.
Amb la seva dona, exacte. Un gran escriptor de novel·la, de poesia, de biografies, magnífiques biografies que hi ha fetes per ell, de Fouché, de Maria Antonieta, de Maria Estuardo, novel·les... És un... Però en aquest llibre dibuixa la història d'Europa, d'aquest període, que és fonamental.
Avui coneixem també alguns llibres que ens ha triat el president Montilla. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? ¡Ay, demonio! ¿Cómo era? C'est la question, ma très chère demoiselle. La consolesa Buddenbrook, sentada al lado de su suegra en el sofá de líneas rectas, lacado en blanco, tapizado en amarillo claro y adornado con una cabeza de león dorada en lo alto del respaldo, dirigió una mirada a su esposo, instalado junto a ella en un sillón, y salió en ayuda de su hija pequeña, a quien el abuelo sostenía sobre las rodillas junto a la ventana. A ver, Tony, dijo, creo que Dios... Y la pequeña Antoine, una niña de 8 años de complexión delicada, ataviada con un vestidito de seda tornasolada muy ligero, apartando un poco la hermosa cabecilla rubia de la cara de su abuelo, clavó sus ojos azul grisáceo en el fondo de la habitación con gesto de esforzarse en hacer memoria, pero sin ver nada. Repitió una vez más, ¿cómo era? Y empezó a decir lentamente... Creo que Dios...
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Los Wunderbrück de Thomas Mann, amb traducció al castellà d'Isabel García Adánez. També ens l'ha triada. Per què?
Aquesta és una gran novel·la. La literatura alemana, tinc una certa predilecció per ella... I és una gran novel·la. Diuen que no és la millor, que la millor és La muntanya màgica, que és per la que diuen que li van donar el Premi Nobel, no sé. A mi m'agrada més aquesta, que dibuixa la història d'una nissaga durant...
4 generacions.
Sí, 4 generacions, en aquest cas, de la burgesia emergent alemana d'aquest país, d'Alemanya, en una ciutat com Lübeck, i que és molt il·lustrativa, perquè dibuixa una seqüència... que és, jo crec que molt trasplantable a altres zones i altres països. És a dir, l'avi emprenedor que, en fi, amb dificultats crea una empresa, tira endavant, la fa créixer, el fill que l'expandeix, fa que l'empresa s'internacionalitzi, el net que ja comença el decliu i el besnet que...
malament.
Viu de rendes.
Ja. Viu de rendes.
Viu de rendes ja l'abans, i el comença ja a viure de les poques rendes que queden. És a dir, aquesta és una seqüència que jo crec que molt ben escrita, perquè escrivia molt bé, i que és trasplantable a altres situacions i altres països.
I ens ha triat llibres també que relacionen economia amb democràcia. Com la crisi del capitalisme democràtic, La crisi del capitalisme democràtic, de Martin Wolf. En las democracias de renta alta, la decepción económica es una de las principales explicaciones del auge del populismo de izquierdas y de derechas. En cambio, muchos apuntan a factores culturales, ansiedad por el estatus, creencias religiosas o racismo declarado. En efecto, se trata de importantes dolencias subyacentes. Sin embargo, no habrían afectado de un modo tan profundo a las sociedades si la economía hubiera funcionado mejor.
Al divan amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
I es refereix després a la frustració, al ressentiment que arriben a sentir moltes persones. Com se soluciona això?
Hi ha la clau.
Ah, clar, aquesta és la... Sí, sí, la qüestió. La clau. O sigui, que s'ha tornat tan problemàtica aquesta relació entre capitalisme i democràcia, però que alhora es necessiten mútuament.
Sí, perquè altres sistemes, diguem, més enllà de l'economia de mercat, per no utilitzar el terme capitalisme, no han funcionat i han funcionat pitjor. El que està clar és que el mercat pot proveir, és segurament el sistema més eficient per proveir determinades béns però, i serveis també, però per proveir drets, no. I aquí està la qüestió, en què el creixement econòmic en els darrers anys, podríem dir les darreres dècades, però jo crec que és un tema que ve, no neix d'un dia per l'altre, pues, va generant una desigualtat creixent.
Però que cada vegada és més gran.
Que les noves generacions visquin pitjors que els seus pares, tinguin menys expectatives, estiguin més frustrades, i a la vegada que la concentració del capital sigui una cosa absolutament impresentable. Quan veiem les fortunes de els personatges aquests que presideixen les grans tecnològiques, no? Això és absolutament pornogràfic, no? I donar resposta a això, i això fa entrar en crisi el propi sistema, que és la tesi del llibre, no?
Sí.
Això fa entrar en crisi la democràcia. El que hi hagi gent que no cregui en el sistema democràtic. O sigui, què es pot cargar el capitalisme? La desigualtat. La desigualtat. Es pot cargar la democràcia, però també el propi sistema.
O sigui, la desigualtat es pot carregar la democràcia?
La desigualtat es pot carregar. Si la gent veu que la democràcia no soluciona els seus problemes, acaba qüestionant la democràcia. És que aquesta és la qüestió. Això és diferent a un trilema que era el de Rodri de fa uns anys també en un llibre, no? Que parlava que era molt difícil conciliar globalització, la globalització que està ara en qüestió també, defensa de l'espai nacional, és a dir, defensa de la nació, globalització i democràcia. És que això tampoc quadra i és veritat. Per això també ha entrat en crisi, va entrar en crisi la globalització, i per això hi ha un cert procés de renacionalització de les polítiques a nivell especialment de la Unió Europea, però per això també Estats Units es tanca i fa lleis molt nacionals, entre cometes, que ens acaben fent la punyeta a la resta.
Els europeus. I fa por que Trump pugui tornar a presentar-se i pugui guanyar.
És un dels perills que tenim. Més greus per als Estats Units, en primer lloc, però també per a el sistema democràtic, diguem, tal com el coneixem. És a dir, perquè seria un enfortiment de les tesis liberals. Hi ha alguns països d'Europa que tenen governs liberals. Afortunadament, els polacs, amics del Trump, no hi són ara, no? Però van perdre les eleccions, em refereixo, van perdre el govern, però ahir són. I, per tant, hi ha un retrocés de la democràcia en el món, si veiem. Ara i fa 10 anys,
però,
com es va movent, hi ha un retrocés, malgrat Lula hagi recuperat el govern a Brasil de la mà de Bolsonaro, però el risc existeix.
Però vostè ho relaciona directament amb l'augment de la desigualtat.
Amb l'augment de la desigualtat, perquè una part dels que voten a Trump són obrers, no ho oblidem.
Sí, sí, són els que
com
pensen...
Com van ser obrers els que van votar a Hitler, no ho oblidem.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Ara estava pensant en vostè en el Consell de Enagás. Com s'hi troba? Què fa? Com ho explicaria?
Bé, jo estic en el Consell des de fa ja uns anys, en concret 2 anys i mig, tres anys. Presideixo la comissió de riscos, auditoria, compliant...
Controla.
No,
una manera de dir-ho, que tot estigui ben fet.
Això ho fan els auditors i els professionals que hi ha allà.
Està allà vigilant.
Els executius que hi ha. És una empresa que té unes funcions subrogades per llei com a servei públic. L'accionista principal és l'Estat, és la SEPI, Societat Estatal de Participacions Industrials, i és essencial per garantir la transició energètica i per garantir el subministre energètic a Espanya.
Que està assegurat ara, malgrat aquest dret?
Sí, això sí. Va estar fins i tot en els moments més complicats, no?, del subministrament de gas i de l'alçada de preus.
Sí.
I després...
Arran de la guerra,
És un cert observatori també per veure el món de l'energia a nivell global i la geopolítica, l'important, la relació entre geopolítica i energia que hi ha.
Aquesta és molt propera, molt...
Interessant, des del punt de vista, diguem, podríem dir intel·lectual, no sé si es pot dir.
I tant que sí. A veure, deixa'm dir-li algunes coses. Vostè, el 2005, se'n va anar al Consell de la Unió Europea i va parlar en català defensant la vitalitat del castellà. Ara, parlar català a la Unió Europea, o si arribarà, però quants anys han passat? Gairebé 20 anys, no? I el que veiem és, no sé, el Congrés dels Diputats, quan hi havia la presidenta Batet, era impossible, feia callar en Francina Armengol. És possible. És a dir, per poder avançar en el respecte a la cultura i a les llengües, cal que hi hagi la pressió d'una investidura de govern. Vostè, que va parlar en català fa 20 anys allà, com això, com
no
ho fa?
No hi havia pressió de govern.
Aquesta melange, no? Aquesta barreja. Com s'explica tot això?
Va ser possible un acord que es va fer... impulsat per el ministre Moratinos en aquell moment. Vull dir, jo havia parlat això, com després es va poder parlar en català al Comitè de les Regions, també. O sigui, el català a Europa no... Hi ha determinats àmbits que va arribar ja fa un temps. Ara, després van arribar altres que van posar una tàpia, diguem.
Però després jo li parlava del Congrés dels Diputats i d'aquesta legislatura passada, però la tàpia ja no eren aquells que vostè s'està referint ara.
No, però també és un problema quan s'arriba d'entomar les coses, hi ha unes que van més ràpides i altres no tant. Jo soc castellano parlant, la meva llengua materna és el castellà, però el castellà és una gran llengua i jo això és el que crec que alguns segurament no acaben d'entendre. Tenir la possibilitat de parlar allà. Hi ha a Europa molts països que ja els agradaria parlar una segona llengua que parlen 500 milions d'habitants.
Però a Catalunya el castellà puja i el català baixa, i l'ús entre els adolescents...
Depèn.
L'ús entre els adolescents.
Estem parlant de coneixement o d'ús?
D'ús.
Ah, però l'ús és una opció personal. És una opció personal, provocada per un entorn, per unes condicions, per el que sigui.
Llavors potser és que l'entorn i les condicions...
És una opció personal, però avui afortunadament, a diferència de quan jo estudiava, diguem, això a l'Institut de Cornellà, a la universitat, que era tot en castellà, perquè el català no... En fi...
No hi arribava la universitat, no?
No hi arribava, no. És que encara, diguem, durant molts anys vivia el tio Paco, O sigui,
estava prohibit, sí. Fins al 76 no entra a la universitat.
Avui, la immensa majoria... La gent surt de l'escola, diguem, amb els estudis obligatoris, diguem, i domina el castellà i el català. I sap, ho entén, ho escriu i el parla.
Segons PISA, molt malament tot això.
Sí, però sembla ser que el castellà i el català i les mates, que és tot.
Sí,
això és un problema,
la comprensió lectora,
és un problema del sistema educatiu, però no és un problema del català a l'escola.
No, ara he fet un salt cap a l'educació.
El problema és al carrer, és a la societat, és en l'ús.
Què faria vostè per arreglar-ho?
No ho sé, ja a mi no em toca això, però crec que... s'ha de tractar de... Primer, el català s'ha de presentar, i a vegades no es fa. No dic que tothom no ho faci. Hi ha gent que ho fa. Hi ha campanyes que han ajudat. Però també a vegades es fa... La gent jove el que no vol és imposicions. Si es presenta com una imposició, no ho fan. No ho fa ni això ni altres coses.
De fet, no fan res. Com a imposició als
adolescents,
no?
Després, les xarxes socials... El món de les xarxes socials no ajuden. No ajuden perquè la majoria estan en castellà. I la gent amb la que es relaciona, amb molts, ho fan en castellà o en anglès. O en anglès, cuidado. Això ara és el castellà, però demà serà l'anglès el problema també. Tindrem un altre competidor, que serà l'anglès.
Anem acabant amb aquesta cançó. De Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que ens ha triat el president Montilla.
Això ja és rock més antic.
Què és el millor que ha fet a la vida, del que se'n sent més orgullós?
No, orgullós.
Satisfet.
El més important, bueno, he mirat de viure.
Ha mirat de viure.
He mirat de viure i de fer el bé. Viure i fer el bé.
I ja sap quin sentit té la vida ara.
I tractar de fer el bé amb la gent que estimes i amb els que segurament tampoc estimes, però tampoc tens motius per no estimar-los, diguem, perquè no els coneixes. Treballa per el bé col·lectiu i el bé dels teus, no?
I ara el propòsit vital que persegueix?
Ui, ja tinc molts anys.
Això és ara o mai, senyor Montilla?
Bé, doncs...
Propòsit vital, d'ara endavant.
Propòsit vital, continuar visquent amb els meus, amb la gent que estimo i treballant per la gent que estimo i per el meu país. Fins al final.
President Montilla, moltes gràcies. Molts gràcies. Anys. Li desitgem de debò de continuar fent el que vostè diu, de fer el bé per a les persones que estima, per a les que coneix o no estima també, i per al país. Gràcies de debò.
Gràcies a vostè.
Gràcies. I acabem amb aquesta imatge. Josep Lluís Santiso, al so. Avui amb Núria Ventura, que ens ha vingut a fer unes fotos. Totes aquestes fotos, la Ventura. Sílvia Coppola, que ha vingut a prendre. Aquí al divan, a Catalunya Ràdio. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
When I talk Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Whoa. attitude that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me, hold my breath as I wish for dear. Oh please.